de gota contes.
Contes variats per totes les edats. Comencem amb dos contes del Pere Calders, extret del recull de contes Tot s'aprofita.
La sort a cegues. Una vegada, no fa gaire, vaig treure 2 milions a la rifa. Una altra s'hauria quedat tan fresca, però a mi em va impressionar. Sempre he estat reflexiva de mena i m'adonava del canvi que sofriria la meva vida, tan tranquil·la com havia estat fins aleshores. És clar que es pot dir que qui em feia embolicar, però cal explicar-ho tot abans de fer judicis temeraris. El número me va vendre un invàlid de prop de casa i ho vaig fer per ajudar-lo, paraula d'honor. El primer que em va venir a veure fou l'oncle Ramon, que s'aixugava el front amb el seu mocador de fil. Em digué que venia entresuat. «M'has fet llevadora, noi!» i afegí: «Ja saps que no em convé». Després em va fer un memorial de dignes actuacions passades, on es destacava que mai no m'havia demanat res. Però ara ja no em puc aguantar més. En realitat no t'ho hauria de dir jo, hauria de sortir de tu, que quan vols ben bé que t'adones de les coses. Esperava que em telefonessis oferint-te'n amb tot i per tot. Si la teva pobra mare alcés el cap... Per què? Vaig replicar. Què he fet ara? D'això es tracta, precisament. No has fet res. I et consta que el mal negoci dels vins m'ha portat a frec del suïcidi. En aquell moment van trucar a la porta. Eren la cosina Carme i el seu marit. Hola, em digueren. T'hem vingut a felicitar perquè si haguéssim d'esperar que tu ens donessis la notícia... Hi havia molta reticència en aquesta darrera observació i de cop i volta em vaig trobar donant excuses sense saber per què. «Que no ho saps?», em pregunta la Carme. «Que la setmana passada ens van embargar». Va sortir l'oncle Ramon, embalat. No es feia gaire amb els seus nebots. «Jo he arribat primer», cridà. «Espereu-vos!». Érem tots quatre drets al rebedor i es produí un silenci que va durar poc, perquè el timbre va tornar a trucar. Aleshores fou en Daniel, l'excompany d'escola, l'amic de tota la vida. A jutjar per la cara que feia, semblava traspostat. «T'he demanat mai res, jo?», em preguntà de bon començament. De debò, sí que m'havia demanat coses de tant en tant, però en honor a la veritat jo també li devia petits favors. El cert és que em feia una pregunta tan directa que no la podia contestar de primera intenció. «Sempre he fet el que he pogut», vaig dir-li. «Mai no t'has queixat de mi, ni jo de tu». L'oncle Ramon s'impacientà i digué que els amics venien després, que primer eren els parents. «Això ho ha de dir ell», va replicar-li l'amic, amb un posat molt digne. I apa! Altra vegada el timbre de la porta. En aquella ocasió hi havia una petita multitud al replà. La majoria m'eren desconeguts, llevat de l'Emili, que era company d'oficina. Tenia una mirada trista i empenyia per passar davant dels altres. I ho va aconseguir. «Tu saps», em digué, «que no m'agrada d'explicar misèries. Mai no hauria obert boca, ni t'hauries assabentat de res, si no fos perquè em trobo en una situació límit». Tenia veleitats literàries i li agradava d'adornar la conversa amb frases de gran espectacle. «Que molesto ara», afegit tot donant una ullada circular a la concurrència. «En tot cas, m'esperaré una mica», va recalcar «una mica» amb el propòsit que es veiés clar que no podia passar d'aquí. De cop i volta vaig tenir la sensació que tot s'ensorrava al meu voltant i que potser faria curt per salvar-los a tots. La gent del replà estava molt esvalotada. Hi havia una gran varietat. Els d'un hospital, que les passaven morades, uns ecologistes que feien col·lecta, uns veïns que lluitaven per protegir un edifici històric del barri, uns combatents contra la lepra al Tercer Món, i més encara, tot de gent altruista que es desvivia per tal de desvetllar la consciència col·lectiva. A mi, sincerament, tots em mereixien una gran simpatia i no volia desairar ningú. Els vaig fer passar al menjador i es pot dir que amb prou feines s'hi cabien. Mireu, els vaig dir, us donaré el dècim. Nomeneu una comissió i feu un repartiment equilibrat. Si sobra alguna cosa, sobretot, penseu en mi. Els parents no s'hi volien conformar, però érem al principi de la democràcia generalitzada i va guanyar la majoria. No sé com s'ho va fer, però l'oncle Ramon resulta elegit per integrar el comitè i, a més, amb un paper preponderant. Al cap de 3 dies, l'oncle Ramon em va telefonar. Ja està tot arreglat, amb rondinets i queixes, però s'ha pogut posar un pagat a cada cosa. Encara ha calgut afegir-hi 200 euros. Però tu no et preocupis, els he posat de la meva butxaca. Ja me'ls tornaràs quan puguis.
Pedagogia aplicada. Un nen em va preguntar una vegada: de què serveixen les estrelles? I el que són les coses em va deixar ben parat. Amb els nens, en el mal sentit de la paraula, no s'hi pot jugar. Tenim l'obligació d'anar-los formant i orientar-los. No els podem fer pas passar amb raons, però és que ens posen en cada compromís. Mira, vaig dir-li, fan bonic, un cel estrellat no té preu. Ni ell ni jo ens hem quedat convençuts. S'obrí en silenci una mica penós, durant el qual ell em mirava fixament i jo vaig haver de baixar els ulls. Sí, va insistir nen, però de què serveixen? Amb una gravetat paternalista vaig respondre-li que en aquest món no tot ha de tenir una utilitat material i que fer bonic ja és molt. I què vol dir utilitat material? Interroga el nen. Vaig estar a punt d'enviar-lo al jardí d'una revolada. Com que després me n'hauria penedit, em vaig dominar. És tot allò que ens fa falta, les eines i els objectes, la roba i el menjar, les parets i els mobles, les teves joguines, tot el que necessitem per viure. Aquí se m'ha acabat la llista i vaig fer un gest vague amb les mans. En fi, ja m'entens. No, i les estrelles no serveixen per viure? Escolta, maco, vés-te'n a jugar i no m'empipis, que tinc feina. Quan siguis gran, ja ho entendràs. És el recurs. Encaminar-los a créixer sense amoïnar-nos. Em vaig quedar sol, en un estat d'abstracció ple d'incògnites. Feia molt de temps que les estrelles no em preocupaven i em sentia una mica culpable d'haver-me'n oblidat. Realment, de què serveixen? Cal que serveixin d'alguna cosa? I què ens passaria si no n'hi haguessin? És que de demà només són per fer bonic. Gairebé de puntetes, procurant que el nen no em veiés, vaig anar a consultar l'enciclopèdia perquè aquelles preguntes em cremaven. La veritat és que ni mai que no ho hagués fet, no em vaig treure gran cosa. Estrella, femení. A-S-T-R, estel. 2. A-S-T-R-O-L, planeta com suposava que exercia una influència en el destí d'una persona. Sí que, només de pensar com em sortiria quan el nen em preguntés què era el destí d'una persona, em va venir un mal de tot. Els altres significats encara ho enredarien més. Però ja no es tractava tan sols del nen. Jo també estava picat i vaig recórrer a consultar l'article Planeta. Em vaig adonar que els meus coneixements sobre les estrelles eren sumament precaris, no ja per aclarir els dubtes d'una criatura, sinó que se'n podia considerar un negat. Durant uns quants dies, cada cop que el nen em veia, es quedava mirant-me amb un posat crític, com si li constés que jo era un jugador que feia trampes. Em sentia presoner de les meves pròpies paraules. Quan siguis gran ja ho entendràs. Bé, jo era gran i no ho entenia. Va entrar un desfici terrible per saber de què servien les estrelles i la por, fins i tot, d'anar-me'n d'aquest món amb una ignorància imperdonable. Tenia un amic, però molt estudiós, entès en totes les matèries, que gaudia d'una fama de ser ciències. Sempre penso que tothom té un conegut d'aquesta mena, que de vegades es fan pesats, però que ens desvellen admiració. El vaig anar a veure i al cap de quatre paraules vaig preguntar-li de passada. Escolta, tu, de què serveixen les estrelles? Generalment, l'amic aquell s'estarrufava quan algú volia posar a prova la seva saviesa, perquè es lluïa de veres i li donàvem ocasió de demostrar que era un pou de coneixements, però es va quedar una mica parat. A veure, a quines estrelles et refereixes? A totes, considerades en conjunt. I quina mena de serveis vols dir? Això és el que et pregunto. Qualsevol servei que em diguis em serà útil per sortir d'un compromís que tinc. Seu, em digui. Que va per llarg. Després afegir, però tu no et dediques a les assegurances? Sí. I qui et fa embolicar amb aquestes coses? No li vaig dir pas la veritat, i encara no sé per què. Ens passa sovint que, sense adonar-nos-en, ens estimem més una mentida complicada que la veritat senzilla. Em sembla recordar que vaig referir-me a un client excèntric i que per motius que ara no venen al cas i que llegarien la conversa m'ajudaria moltíssim a tancar un contracte amb ell si sabia per què serveixen les estrelles. Era una explicació la desesperada. No s'aguantava per enlloc, però afortunadament l'amic ni s'hi va fixar, perquè ja es concentrava per obsequiar-me amb una lliçó magistral. A veure per on comencem, va dir. Tu coneixes la hipòtesi de la nebulosa primigènia? I ara, és la primera vegada que en sento parlar. I saps alguna cosa dels sistemes partogenètics? Tampoc. I et demano per favor que simplifiquis tant com puguis, perquè el meu client té un cervell de poques taules i del que es tracta és de sortir del pas. L'amic es va aixecar de la cadira, va donar un parell de voltes a la cambra i al final digué: doncs mira, explica-li que les estrelles són peces de la mecànica celest. Cada una és com latent d'un immens engranatge i que serveixen per això, per fer anar la gran roda. Si us va bé de fer una així, allà tu i el teu client. Jo me'n rento les mans. Bé, del tot no m'anava pas. Ja em veia una altra vegada entre cap i coll la pregunta de què era la gran roda i obligat a la mala acció d'enviar novament el nen al jardí. Si m'ho poguessis fer més fàcil, t'ho agrairia tant. El meu client és com una criatura. Tractant-se d'una metalitat poc treballada, podries dir-li que la Terra és una estrella i que ja, que ell hi cavalca i que hi viu, ja que pot servir, ja pot saber de què li serveix. Ep, si és que ho ha arribat a saber. Home, vaig pensar, això ja és més aprofitable, se'n pot treure partit. Gràcies, vaig dir-li estenent la mà a l'amic amb una efusió exagerada. No saps pas el favor que m'has fet. L'endemà vaig emprendre el nen i això que no solia pas buscar-lo, més aviat al revés. L'altre dia tenia pressa. M'has de perdonar que no et donés les explicacions que em demanaves sobre les estrelles. Tu volies saber per què serveixen, oi? Tens raó, et convé saber-ho. Perquè ho entenguis, t'has de fer càrrec que la Terra és una estrella i ja ho veus si n'arriba a ser d'útil, per quantes i quantes coses ens serveix. El nen em va mirar esventenant els ulls. Després d'una breu reflexió, em va etzibar tres preguntes a raig. La Terra? Una estrella? Una estrella de quantes puntes? Em vaig ofuscar. Anava a treure l'empentes, però ell m'aturà. Ja me'n vaig, no... I se'n va anar tot sol cap al jardí, sense donar-me temps a afegir-hi ni una paraula més.
fins aquí els contes d'avui. Esperem que els hagueu disfrutat. Fins aviat. Adéu.
Adéu.
De Gotacontes.
Contes variats per totes les edats.